sempre present en tot el que passa al Prat.
Todo esto lo tiene al meu ritme.
Hay muchos niveles, pero lo bonito es que te une pues la pasión por la música al final.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 10 del matí. Com us hem explicat a la portada del programa, avui parlem de l'inici del curs escolar, però des d'un altre punt de vista, i és que moltes vegades no és una tornada a les classes feliç, sinó que per molts nens i nenes joves és una autèntica tortura perquè pateixen l'assetjament escolar. És una temàtica que a Catalunya s'hi aborda des de la unitat de suport a l'alumnat en coordinació directa amb Mossos d'Esquadra, i avui doncs tenim aquest espai amb els Mossos d'Esquadra del Prat. Ens acompanya el Víctor Corbatón, l'agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat. Què tal, Víctor? Benvingut.
Hola, bon dia.
I avui heu volgut precisament doncs començar amb aquesta temàtica, també perquè doncs tu ets un dels agents que vas a les escoles, que tens aquest contacte, no?, molt directe amb l'alumnat, i que moltes vegades doncs hem d'explicar el que significa aquest assetjament entre iguals per poder-ho detectar, al final. Són situacions que poden acabar molt malament.
Sí, són situacions que històricament s'han patit, no?, o s'han succeït als centres escolars, no?, que antigament pues quedava una mica més tapat o més ocult. Sí. Per sort, cada cop això es treballa més i millor. I una de les nostres funcions, no?, i una de les funcions de l'Oficina de Relacions a la Comunitat és tenir aquesta relació, no només amb els alumnes, sinó amb els professors, no?, als centres escolars, no?, per treballar aquests casos, no?, i poder donar solucions a situacions que es troben als menors, no? Al final, aquestes situacions són situacions de violència que pateixen els nois, no?, i s'ha de treballar, no?
Per què es produeix això d'atacar a una persona que potser sigui més vulnerable entre un grup d'altra gent, no? No sé si és una qüestió de la pròpia edat, de la reafirmació de la pressió del grup.
Hi ha diferents factors, no?, que influeixen en el fet, no?, de ser una persona agressor, no?, o acusador, no?, d'altres, no? Primer, influeixen, no?, també l'edat, no?, que sobretot quan són nois de primària, no?, l'assetjament no és tan gran, no?, o no hi ha tanta quantitat d'assetjament, no?, com quan passen a l'institut. A l'institut allà es confereixen diferents diferents situacions, no? Aquesta voler no ser acceptat per al grup fa a molts nois i noies, no? Pues, ser agressors, no? D'assetjament, no? Per formar part d'aquests grups o de sentir-se importants en aquest grup, no? Són persones que normalment han patit violència, no? Ja siguin en els seus entorns familiars o també hagin sigut víctimes d'assetjament a la seva vida, no? I la seva forma de comunicar-se és a través de la violència. Ells han conegut la violència i la seva forma de comunicar o de sentir-se bé és a través de mitjançant la violència, no? I com pot ser aquesta violència? Pot ser de moltes formes, no? No cal que només sigui violència d'agressions, no? També pot ser insults, amenaces, vexacions, manipulació d'altres persones, no? per fer que aquesta persona se senti mal, no? o fora exclosa del grup. Tot aquest tipus de violències que hi ha són i que són reiterades en el temps, són les que són considerades assetjament, no? Uh-huh.
Després hi ha una part de vergonya d'aquestes persones que pateixen les violències, i la veritat és que com a famílies el que volem és saber com podem detectar aquest tipus de situacions, no? Perquè moltes vegades es viuen en absoluta solitud.
Sí, però no, es poden detectar, no? Perquè normalment les víctimes d'assetjament fan un canvi, no? Amb les seves relacions o la seva forma de ser habitual, no?
Uh-huh. Fins i tot en el caràcter, no?
Sí, canvia el caràcter, són persones que millor eren persones que eren molt feliços, molt alegres i passen a ser persones tristes, molts nervis, atacs d'ansietat, poques ganes d'anar a l'escola o no volen anar a l'escola, moltes vegades fingeixen, no? Estar malalts de l'estómac, em fan mal al cap, estic grip per no haver d'anar a l'escola, no? I totes aquestes situacions ens han d'alarmar, no? De que alguna cosa està passant i a partir d'aquestes situacions que observem, no? Podem començar a treballar parlant amb els professors, no? A veure què està passant, parlar amb els professors, mira, trobem aquesta situació, hi ha alguna cosa a l'escola que estigui passant, pues aquestes alarmes ens hem d'activar, no? I hem de començar a actuar, no? Uh-huh. Les famílies quan observin aquestes situacions s'han d'activar, no? I han de començar a parlar amb els professors, amb els directors o amb el centre educatiu, amb algú del centre educatiu per veure si està passant alguna cosa allà, no?
A partir d'aquí, en quin moment entra Mossos d'Esquadra també? No sé si només en casos molt greus, si s'han de passar doncs, certes barreres, com funciona?
Normalment, nosaltres som coneixedors, ja sigui via família o ja sigui via centre escolar, quan ells tenen coneixement, i nosaltres en un primer moment ens mantenim paral·lelament, no? No actuem fins que no... Primer deixem treballar al centre educatiu per veure si poden solucionar, que és la forma més segura, no? o millor per poder treballar, no? Mitjançant la mediació, treballant amb la víctima, treballant amb l'agressor, perquè aquestes situacions no es tornin a passar. Si aquesta mediació o aquest treball que fa l'escola no funciona, és quan ja actuem nosaltres i ja hi ha denúncies. Uh-huh. perquè aquest menor pues, tingui pues, la repercussió per fet que està fent, no?
Clar, després també ens pot passar que com a família ens trobem en un cas de que el nostre fill o filla sigui l'assetjador. Aquí també tenim un paper important i un paper primer d'acceptar que això està passant i després d'intentar reconduir també aquesta persona, perquè és veritat que no podem donar per perduts, no? Tots els joves, en aquest cas, que estiguin fent aquest tipus de conducta, perquè al final com a societat hauran de conviure en el futur.
Sí, al final com a pares, no? Ens fa molta por el fet que el nostre fill sigui víctima d'assetjament, però no tenim aquesta consciència de que el nostre fill pot ser un agressor també, i també s'ha de treballar i també s'ha d'anar en compte. O sigui, si encara que nosaltres no veiem, no, les senyals que hem dit abans, no, de que el nostre fill no està trist, no està tal, però sí que observem que el nostre fill mitjançant, no sé, les xarxes socials o observant directament, no, que el nostre fill té conductes d'assetjar, no, als altres, també ho hem de treballar. També hem de treballar, també hem d'informar, no, als especialistes, no, al centre educatiu, que poden treballar amb ell i el poden ajudar perquè aquesta conducta s'aturi. Els centres educatius tenen un protocol estàndard, no, que està, funciona molt bé, no, i que actua contra aquestes situacions. I no només treballen amb la víctima, sinó també treballen amb l'agressor, perquè aquestes conductes no passin.
També és veritat que en els darrers anys hem vist algunes iniciatives, com per exemple aquests alumnes detectors, no, de certes situacions, una mica com doncs poden actuar els diferents punts d'atenció, però a les pròpies escoles, no, de dir, mira, aquestes persones t'escoltaran, aquestes persones són iguals a tu. Aquí també és important, no, poder treballar amb alumnat que s'impliqui i que sigui de les seves edats, perquè és veritat que en l'adolescència les persones adultes es veuen com superallunyades, penses que sempre et jutjaran i que mai no t'entendran pel que estàs passant. I en aquest cas, poder tenir aquest alumnat implicat pot ajudar a revertir aquestes situacions.
Sí, clar, és molt important, eh? El que fan la resta de companys i companyes de la teva classe o del teu centre escolar és molt important. Nosaltres quan fem les formacions o les xerrades als centres educatius, no, i parlem de l'assetjament, parlem de la importància que tenen la resta de companys, del que fan la resta de companys, de què fan la resta de companys, perquè hi hagi una persona agressora, no, assetjadora, ha d'haver un públic sempre.
Clar.
Si no, aquesta persona no ho farà, perquè necessita aquest vistiplau de la gent,
el reconeixement
per sentir-se bé, si no, no ho faria, no? I llavors és important el que fa la resta de companys i companyes. Si la resta de companys no fa res, pues aquesta actitud no canviarà, no? I és important que la resta de companys, en comptes d'apoyar, no, o respaldar a l'agressor, respaldi a la víctima, perquè si a l'agressor veu que la resta de companys respalden a la víctima i no li respalden a ell o li segueixen les gràcies, pues, segurament aquest agressor deixi de fer aquestes agressions, amenaces, burles, insults, etc. No? Uh-huh. Llavors nosaltres fem molt d'èmfasi amb això, no? amb aquests rols, no? En el rol de l'observador, no? el rol de convivent, no, de amb aquesta persona, dels amics de l'agressor, no, de què fan els amics de l'agressor, pues fem molt d'èmfasi en això. Si tothom treballa en la mateixa línia d'evitar que aquesta situació succeeixi, no, i parlant, només parlant amb l'agressor i dir-li que això deixi de fer-ho, perquè si no deixarem de ser amics o deixarem de parlar-li, pues segurament aquesta persona s'ho pensi i deixi de fer aquestes accions. I per això és molt important del que fan aquestes terceres persones.
Mm-hmm. Parlem d'una, doncs, agressió o una violència que es dona en molts moments. Per tant, en molts grups classe segurament es donen aquest tipus de circumstàncies. Ens pot tocar com a famílies, doncs, també poder escoltar aquests nens i nenes, nois, noies, que són amics de les persones tan agressores com de les víctimes. Per tant, també estan nosaltres poder parlar amb aquesta gent jove i poder, doncs, fer que una persona deixi de patir, no? Perquè és veritat que aquests casos es poden arribar a complicar fins al punt d'arribar als suïcidis.
Sí, sí, clar, la persona que pateix aquest assetjament ho passa molt, molt malament. I cada cop més, no? Parlem de que abans la persona que patia assetjament només ho patia a les hores de classe, no? Quan arribava a casa era un espai segur, però ara amb les xarxes socials, amb internet, una persona que pateix assetjament no només pateix a l'assetjament físic o també pateix a l'assetjament digital, no? Uh-huh. Llavors es complica, es multiplica, no? L'assetjament ja no està segur a cap lloc, perquè si està a casa i està amb el telèfon mòbil o el dispositiu que tingui, està patint assetjament. Si està a classe, està patint assetjament. Es multiplica, no? I es complica cada cop més.
A nivell de dispositius mòbils, què és el que està passant ara mateix? Perquè el tema de l'assetjament presencial, jo crec que tothom tenim al cap el que significa o el que vol dir, perquè ho hem presenciat i moltes vegades no hem tingut aquesta consciència, però potser se'ns queda una mica lluny el que els pot passar ara, doncs, amb el telèfon mòbil, com deies. Què és el que es fa? Es generen grups, es creen xarxes socials, perquè, clar, aquí es multipliquen les opcions i fins i tot les facilitats, no?, de poder-ho fer online.
Sí, al final, si ho penses, són les mateixes situacions, no?, que es poden patir a classe, no?, però en un entorn digital. Quines poden ser? Pues insults, amenaces a través d'aplicacions com pot ser el WhatsApp o qualsevol tipus de xarxa social, no?, que puguin parlar, enviament de fotografies, stickers, bromes, no? També excloure una persona de grups de classe, no? Aquesta exclusió, no?, de tu perquè ets de tal manera, pues no pots formar part d'aquest grup de classe, no? Això també és assetjament. Pues al final són les mateixes formes, però en un format digital. Insults, bromes, amenaces, excloure una persona, però de forma digital. I és el que normalment o que últimament ens trobem més, no? La gent ja li costa més aquest enfrontar-se, no, cara a cara i ser un assetjador a nivell personal, no? De tu a tu, i el que fa com és menys més fàcil, no? És més fàcil fer-ho a través de la xarxa social, pues fan aquest assetjament mitjançant aquestes, no? Insultant, amenaçant, enviant fotos, fent-se passar per aquestes persones a les xarxes socials, qualsevol tipus de cosa que es pugui fer a través de les xarxes socials. Els nois, pues, per desgràcia, ho estan fent.
Clar, aquí estarien portant a terme més delictes encara, no? Clar. Perquè parlem d'usurpacions d'identitat, parlem de compartir fotografies sense permís, parlem de ridiculitzar persones també sense permís.
També estem parlant de delictes d'odi i discriminació, també estem parlant de delictes d'agressions sexuals, ja l'assetjament es pot agafa una dimensió important. Molt gran.
Clar, per una altra banda, sí que és veritat que això ens permet tenir unes proves, no? Sí. Que en un futur doncs puguem presentar i tenir alguna cosa, perquè moltes vegades quan es feien aquests assetjaments presencials, el problema és que, clar, no podies provar-ho.
Sí, era la paraula d'un con la paraula de l'altre. La sort o el bo que té les xarxes socials és que deixa rastre. Tot deixa envia un missatge amb un insult, amb una fotografia, un meme o el que sigui, pues es pot fer una captura de pantalla, queda enregistrat, no? I això és una prova que es pot presentar en el cas de que hi hagi denúncia, per que es pugui que quedi clar, no?, que ha passat aquest fet.
Clar, en aquests casos, com podem parlar amb els nostres fills i filles del que passa als seus telèfons mòbils? Perquè això enllaça una mica amb el tema que dèiem fa uns mesos del control dels dispositius. Moltes vegades, doncs, l'adolescent el que intentarà és esborrar aquell contingut corrents perquè li fa molta vergonya el que estan compartint d'ell.
Sí, moltes vegades per la mateixa por, no?, de que el seu pare li quiti o li tregui aquest dispositiu, no?, per encara que sigui víctima, no?, per aquesta por de que li tregui el dispositiu, moltes vegades es borra o no diu el que està passant, no? Perquè diu, si a mi jo li explico al meu pare que tinc problemes, sí, pel mòbil, doncs me'l tregui i em quedi sense mòbil, no? I aquesta mateixa por fa que es borri els missatges, que no digui el que està passant, no? I hem de parlar amb els nostres fills, no?, de que tinguin aquesta confiança de que si tenen algun problema que el puguin explicar a nosaltres, no? I que el treballarem, i que no es quedarà sense mòbil, i el treballarem, no?
Clar, aquest sentiment de culpabilitat que tenen moltes vegades les víctimes, no?, de dir, m'està passant això, jo no volia fer i no vull que em fotin bronca. És tot el contrari, en aquest
sí,
cas.
Sí, també els pares, no?, moltes vegades la forma de que tenen d'afrontar, no?, aquests problemes és dir-li al seu fill, no?, pues si te diuen el que sigui, pues tu tens que contestar. Sí. No? I a millor aquest noi no té aquests mitjans per contestar, i el que estem fent és posar-li més culpabilitat a aquest noi, no? Que no té les eines per poder resoldre aquests problemes, i es sent culpable perquè a casa a sobre li estan dient que és culpa seva perquè no té les eines, sí, de resoldre, no? I el que hem de parlar amb els nostres fills és explicar-li que nosaltres l'ajudarem, que nosaltres li explicarem les eines que té per poder solventar aquests problemes, i si no pot, té altres ajudes als centres escolars que el poden ajudar, no? Un psicopedagògic, no? que el pugui ajudar.
Clar, al final ens falta també intel·ligència emocional,
no, també,
com a pares i mares, i per tant, quan passen aquestes coses no tenim recursos. No? No.
El millor és parlar amb els professionals. O sigui, al final, si nosaltres no tenim els recursos o no sabem com afrontar-ho, és parlar amb els professionals. No? I això, als centres educatius, o venir a Mossos a explicar el que està passant, pues li podem donar aquestes eines i podem donar-li aquestes ajudes o als llocs on s'ha de dirigir perquè li puguin ajudar, no?
Doncs avui hem volgut parlar del tema de l'assetjament escolar, sobretot per intentar posar sobre la taula aquesta problemàtica i poder detectar millor, si tenim un cas a casa nostra també, que es puguin evitar situacions tan doloroses i traumàtiques com poden ser els suïcidis en aquestes edats tan joves. Víctor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
I think it's time for DJs.
What's up to my boys? Time for DJs. Kick it.
Time for DJs.
Todo el techno, todo el dance, y todo el house, lo tienes aquí.
Time for DJs. For DJs.
Sábados de... En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo nuestro que se esconde. Mundo imaginario, todos los domingos a 10 de la noche. No se lo pierda.
Prat América.
todos los lunes de 20 a 21. Prat América, música y entrevistas de aquí y de allá. Prat América, todos los lunes de 20 a 21. Te esperamos.
El Prat Radio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Jonathan Marín. Avui a la 1 del migdia, els telèfons mòbils de la ciutadania del Prat i el conjunt del Baix Llobregat